l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra estan treballant en un protocol d'actuació que permeti coordinar-se millor per fer front als robatoris que es produeixen en vinyes i barraques agràries de la ciutat. Les mesures passen per una major interacció, complicitat i coordinació amb els pagesos i els propietaris rurals. Ens amplia la informació Oriol Leo.
L'inspector en cap de la policia local, Joan Viladamat, ha explicat que les vinyes es vigilen en patrulles tant durant el dia com també durant la nit i que es pot demostrar perquè tots els vehicles de la policia van controlats per GPS i es registren els seus llocs de pas i les hores. L'objectiu és prevenir robatoris i amb policia de paisà arribar a detenir els lladres.
Tenim aquest sistema de rutines de pas, llavors també tant fent vigilància de gent uniformada en patrulles uniformades com en gent sense uniformar, perquè vaig veure algun comentari d'algun propietari que deia, home, no els veig gaire mai. Bueno, és que també, ja ho hem dit moltes vegades, passem molt amb gent sense uniformar, és a dir, amb vehicles, amb gent de paisà, perquè, clar, el que ens interessaria i ens interessa, com ja alguna vegada ha succeït, és detenir doncs, aquesta gent que comet els robatoris, diríem. No només fer policia preventiva, és a dir, en quant a presència i dissuasió, sinó, a més, guanyar amb efectivitat i detenir aquesta gent, no? Que ja ho hem fet en alguna ocasió.
Joan Viladamat ha defensat l'actuació policial en tots els sentits a la zona agrària i ha afirmat que tots els agents coneixen perfectament el territori i ha desmentit queixes veïnals que afirmaven que els agents no coneixen els rials ni els camins i que per anar a algun lloc han de demanar al pagès que els esperi a l'entrada de la riera.
Això no és veritat, eh? Vull dir, la veritat és que els agents de policia coneixen el territori perfectament, el que passa que moltes vegades hi ha dificultats de pas per alguns camins determinats, per com està la zona, i bueno, alguna vegada s'ha demanat amb algun veí doncs, que ens esperés, però no gaires vegades, molt poques, però és fals que els agents no coneguin el territori, se'l coneixen perfectament. No hem deixat d'atendre mai, absolutament mai, cap trucada. I a partir de la reunió d'ahir bueno, hem establert un pla de treball conjunt amb els Mossos per intentar ser més efectius, per intentar no solapar-nos de tant segons a quins horaris i intentar tenir una franja horària de vigilància més àmplia, no?, entre uns i altres.
Joan Viladamat ha comentat que els propietaris agraris i pagesos es van comprometre a adoptar mesures que facilitessin la tasca policial i espantessin els lladres, i la majoria d'ells encara no ho ha fet.
La passada reunió vam quedar també que es prendrien una sèrie de mesures per part seva que al dia d'avui doncs, no s'han pres, com per exemple posar algun sistema que pugui avisar el mòbil quan hi ha una intrusió o sigui, per fer més efectiu la nostra arribada, diríem, no? Intentar posar algun sistema que dissuadeixi una mica més, perquè és clar, entre que està en una zona doncs, més apartada, a la nit no hi ha llum, absolutament cap llum, els camins són camins de, bueno, són camins de sense asfaltar, evidentment, i alguns en un estat que no estan gaire bé, és difícil, no pots córrer. A més, moltes finques estan flanquejades, o sigui, estan voltades per canyers i verdisses i tal, que costa de veure des del propi camí. Tot plegat, bueno, complica, no? Vull dir, fa que la cosa sigui, hi ha moltes sortides i moltes entrades, complica la nostra feina. Per això demanem doncs, aquesta mica també de col·laboració i de plus per part dels propietaris de que posin algun element que ens permeti saber doncs, ben bé allà on t'ha saltat l'alarma, diríem.
Joan Viladamat ha afegit que la voluntat de la policia local i els Mossos és millorar la seguretat a la zona urbana i la rural i estan treballant estratègies que permetin guanyar en efectivitat i evitar els robatoris a zones agràries.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Aquest cap de setmana s'acaba Calella, capital de la Sardana 2015. La ciutat afronta els darrers dos dies ostentant aquest títol just abans que agafi el relleu Mollerussa, que vindran els seus representants a buscar la bandera de la capitalitat a l'acte de traspàs. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Per començar dissabte es farà a Calella l'assemblea de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. A les 4 de la tarda arribaran i se'ls ha organitzat una cercavila de benvinguda amb els bastoners de l'Escola Salicru i la Colla de Geganters i Grallers de Calella. A les 5 hi haurà animació infantil a la plaça Conrad Prat i començarà l'assemblea de l'entitat a la sala gran de la cooperativa L'Amistat. Un cop acabada la reunió es desplaçaran a la sala amb columnes de la fàbrica Llobet Guri on es farà el repartiment dels Premis 2015 a les colles guanyadores en categories infantil, juvenil, adults, etc. i han acabat. Hi haurà sopar a base de pa amb tomàquet i embotit i ball, amb música en directe i un DJ. Algunes colles es quedaran a passar la nit al pavelló de la Muntanyeta per ser aquí l'endemà diumenge, quan es faran els actes oficials i protocolaris de comiat de la capitalitat de la sardana de Calella 2015. El diumenge començarà amb una xocolatada a la sala amb columnes de la fàbrica i a partir de les 12 és quan arrenquen els actes. El primer serà una audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament de la Cobla Bisbal Jove. Els actes seguiran a la tarda a partir de les 6 a la Sala Mozart de Calella. Hi haurà sardanes calellenques, parlaments, castells i un gran concert. Del primer dels concerts n'ha parlat el president de l'agrupació sardanista de Calella, Ramon Pedemonte.
Al ser capital de la sardana, els autors de Calella semblava que no hi eren els compositors de Calella i han volgut que hi siguin. Per tant, tocaran tres sardanes, l'emblema de capital de sardana, Calella capital de sardana, d'en Jordi Feliu, d'en Saires Calellens, d'en Jaume Castellà. Que en Jaume Castellà, si la gent se'n recorda, havia sigut el cantant de la Cobla Moga durant bastants anys. I després la Font de la Guineu d'en Joaquim Sobirà. En Joaquim Sobirà, aquí a Calella el coneixíem com el de Can Poli. No sé si la gent gran de la meva edat potser sí que se'n recorda i dels més antics potser també.
En acabar aquestes tres peces es farà el traspàs de la bandera de Calella cap a Mollerussa i els maduixots de l'Alt Maresme els seran un pilar mentre s'interpreta Sardanes a Mollerussa de Josep Capell. En acabar el traspàs de la bandera i els parlaments començarà l'espectacle Retrats d'un sentiment. Ramon Pedemonte ha explicat que les sardanes que s'interpretaran aboquen sentiments indescriptibles amb les paraules i que es fan un recorregut històric des de les sardanes antigues fins a les més modernes.
Jo no l'he vist, aquest espectacle, però jo sé que els que l'han vist i que d'allò és un espectacle que va des del començament de la sardana fins actual. I per llavors les sardanes que es toquen reflexen això, de que comencen amb una sardana molt antiga i van pujant de mica en mica fins a arribar a les sardanes modernes, que l'última és en Marc Timón i Barceló, que se'n diu Pleasa don't stop the music, que això és en anglès. I encara que jo ho digui malament, perquè jo l'anglès no el sé, però vull dir que és, des del començament fins ara, la sardana, l'evolució que ha tingut.
Entre les sardanes també hi ha Els peus de la Verge, de Conrad Saló, Juny, de Juli Garreta, i Calella, Ciutat Pubilla, de Jordi Molina. L'actor Marc Pujol condueix l'acte i la colla Violetes del Bosc fa la coreografia. Ramon Pedemonte ha destacat que l'entrada a l'acte de traspàs i el concert és lliure, però l'aforament de la sala Mozart és limitat i, a més, hi haurà un gruix important de cadires reservades per l'organització i convidats.
Gràcies a l'Eix i l'Ajuntament de Mataró subvencionarà les empreses del sector tèxtil i la confecció que contractin persones aturades durant un mínim de 3 mesos. És una de les accions que contempla el projecte Incertex, que subvenciona la Diputació i que té per objectiu la recuperació de la indústria tèxtil a la comarca. La iniciativa compta amb un pressupost global de més de 230.000 euros. Les empreses i autònoms interessats tenen termini fins al 27 de maig per presentar les sol·licituds a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament o a l'oficina Mataró Empresa. Sota el lideratge de l'Ajuntament de Mataró col·laboren amb el projecte el Consell Comarcal del Maresme i altres ajuntaments de la comarca. I l'Ajuntament de Pineda de Mar, en aquest cas, ha adjudicat les obres de reforma de la plaça de Sant Pere Pescador a tocar de l'estació de Renfe. S'hi renovarà el sauló i el mobiliari urbà, a més de retirar les peces metàl·liques que han provocat alguna caiguda dels vianants. Els treballs han de començar en breu, atenent a les peticions que alguns veïns han fet arribar al consistori.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Carpe Birrem és una proposta gastronòmica i festiva que oferirà la possibilitat de provar la producció de cervesa artesana que s'elabora en petits obradors de Catalunya. Arribarà a Calella el mes que ve, entre el divendres 25 i el diumenge 27 de març, al passeig Manuel Puigverd, on també s'instal·laran food trucks de productes de proximitat. L'organitza l'empresa moianesa Set Betes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella. Ara ens amplia aquesta informació Dolors Lieuri.
Una fira de cervesa artesana i productes de proximitat envoltada de l'alegria i l'animació de festivals pel públic familiar i juvenil. Això és el Carpe Birrem, un festival itinerant que es farà entre el 25 i el 27 de març al passeig de Manuel Puigverd, on s'instal·laran parades per degustar i comprar les elaboracions de cibada que es fan arreu del país. Això guarnit amb un espai gastronòmic. Ho ha explicat Ausias Ballar de l'organització.
Hi haurà 14 expositors de cervesa artesana, 6 food trucks i una petita estructura que ens farà popa a la gallega. A partir d'aquí pivotaran diferents activitats que moltes conviuran al mateix temps i d'altres que bueno, que com començaran des del matí fins al vespre.
I participarà també l'establiment local Cervesa Mania, que portarà al Carpe Birrem algunes marques de productes d'importació. A banda de l'espai gastronòmic i la fira de cervesa artesana, durant les dues jornades i mitja de festival es faran sessions de maridatge, tastos d'iniciació i també activitats pel públic infantil. Compartiran protagonisme amb la música, un altre element imprescindible de la cita.
Hi haurà un escenari que desfilaran conferències i, bàsicament, actuacions musicals. Et puc avançar que actuaran els Friki Electrònics, després el Fumanchu. Tenim una actuació de blues, que és Eminent de Rubí, així de música electrònica, a més de bossa nova, ja es depèn de una mica de la franja horària.
Carpe Birrem s'inaugurarà el divendres 25 de març al migdia i funcionarà durant tot el cap de setmana, d'11 del matí a 11 de la nit. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella.
El desplegament de la tecnologia 4G a Sant Pol de Mar està provocant interferències en la recepció dels canals de TDT. Així ho ha informat el Ministeri d'Indústria, el Consistori Santpolenc, qui ha emès un avís públic en què explica que la banda de freqüència que s'utilitza per la implantació del 4G és la que anteriorment cobria la senyal de televisió digital terrestre a tota la població. A la nota s'explica que s'ha habilitat un telèfon d'atenció gratuït i la web llega a 800.es, on es pot demanar informació i sol·licitar, en tot cas, que se solucioni aquesta afectació. La mare del pilot aranyenc mor l'estiu del 2012 en un accident d'aviació ha iniciat una recollida de signatures perquè l'Ajuntament d'Arenys de Mar dediqui una plaça al seu fill. Àlex Bueno, de 37 anys, va perdre la vida quan intentava aterrar a l'aeroport de La Bacolla, a Galícia, en tornar d'un operatiu de trasplantament d'òrgans. El sinistre va tenir lloc enmig d'unes condicions de visibilitat adverses. Sofia Nilsson ha explicat a l'emissora municipal que la seva voluntat seria que Arenys de Mar li retés homenatge posant el seu nom a la plaça on jugava de petit. El passat mes de desembre, les dues víctimes van rebre la medalla Comenda de l'Ordre Civil, una condecoració a títol pòstum atorgada pel govern espanyol. I a Palafolls han baixat els delictes i els accidents de trànsit. Més dades amb Jordi Pratsavalls.
En tot el 2015, el nombre d'accidents en tot el terme municipal de Palafolls va ser de 85. Això representa una rebaixa d'un 23% respecte a les incidències viàries registrades un any abans. El 2014 hi va haver 109 accidents, tant en el nucli urbà com també a la xarxa de carreteres que passen pel nostre poble. El més destacable, però, és que l'any passat no hi va haver cap víctima mortal ni cap ferit molt greu derivat d'un accident a la carretera. El cap de la policia local de Palafolls es marca l'objectiu de reduir encara més aquestes dades de sinistralitat de trànsit, tot i que ha explicat que hi ha factors que no són competència directa de Palafolls. Antoni Carrera creu també que cal més conscienciació dels perills de les distraccions o de l'ús de la seguretat al volant. Aquestes són dades de la memòria de la policia local de Palafolls a les que ha tingut accés aquesta emissora, una memòria corresponent a l'any passat en la que també es detecta una rebaixa del nombre d'actuacions o atestats. El 2015, el cos local de seguretat va fer 15.700 serveis, un 16,5% menys que un any abans, que en va fer més de 18.000. El nombre de robatoris amb força a l'interior de domicilis s'ha reduït en més d'un 20% d'un any per l'altre. De fet, la tònica que repeteix en la majoria de registres. Pel que fa als atestats policials aixecats al nostre municipi durant el 2015, van ser 2.250, el que suposa una lleugera rebaixa respecte un any abans, quan van ser de 2.300. En tot el 2015 hi va haver 15 detinguts a Palafolls, tant pels Mossos d'Esquadra com per la policia local. Això representa la meitat dels que hi va haver fa 2 anys. Actualment, el cos local de la policia compta amb 14 agents i 2 vigilants.
Gràcies, Jordi. La falta de pluges abundants les últimes setmanes ja s'ha fet notar als sistemes de subministrament d'aigua. Actualment, la desalinitzadora de la Tordera, que està ubicada a Blanes, està funcionant entre el 35 i el 40% de la seva capacitat, malgrat que no és habitual que a la temporada d'hivern la planta de la Tordera tingui una producció superior al 10%. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha optat per incrementar la capacitat d'aquesta desalinitzadora per tal d'allargar les reserves d'aigua. Ens ho explica des de Tordera Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
Bon dia. De fet, és la primera vegada que a l'hivern la dessaladora de la Tordera opera fins al 40%, tot i que l'ACA ha destacat que de moment la planta no ha superat aquest percentatge de producció, no es descarta que pugui augmentar la seva capacitat durant les properes setmanes. El motiu és que si els embassaments se situen per sota del 50% dels seus nivells de reserves, es calcula que caldrà incrementar les mesures per garantir de manera preventiva el subministrament d'aigua.
Elits, aventura, iniciació i unes noves proves de BTT amb orientació i d'orientació específica pel públic familiar. Són les 4 modalitats de participació al Raid Aventura Experience de Calella del pròxim 19 de març, prova puntuable pel Campionat de Catalunya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Hi haurà diferents recorreguts adaptats a cadascuna de les categories. Les inscripcions ja estan obertes.
Proves d'orientació, tres, caiac, bicicleta de muntanya i tir a marc. Són les disciplines que combina el Raid d'Aventura que es farà a Calella el pròxim dissabte 19 de març amb un recorregut diferent per cadascuna de les categories de la competició que forma part del circuit del Campionat de Catalunya. Les modalitats elit i aventura tindran una durada aproximada de 10 hores i mitja per un traçat de 70 i 50 quilòmetres respectivament que inclouen totes les disciplines. La d'iniciació consta d'un recorregut de 30 quilòmetres que es calcula es podrà completar en un termini de 5 hores. L'organització facilitarà els caiacs i el material de ràpel. S'incorporen com a novetat dues altres modalitats amb les quals es vol fomentar l'afició al raig d'aventura. Una prova de BTT amb orientació que discorrerà pel mateix circuit que completaran els d'elit de 40 quilòmetres de distància i amb un desnivell positiu de 1.750 metres. S'hi haurà de participar en equips de 2 a 3 persones, ho ha explicat Carles Sánchez.
Qui només vulgui fer la BTT podrà vindre i disfrutar només del circuit que tenim per la BTT, però amb la característica de que podran fer servir un GPS. I no serà només tant orientació. Nosaltres els hi facilitem el track del circuit i hauran de seguir amb el GPS el track i els hi donarem un mapa al costat. I així els hi podem fomentar també l'orientació, però des d'una vessant més esportiva i més divertit.
I finalment, i pensada pel públic familiar, a les 11 del matí es farà una prova d'orientació específica de 4 quilòmetres de distància. En començar, els participants rebran indicacions sobre com s'ha de llegir un mapa i la millor manera d'escollir un recorregut. L'inici de les proves es farà de forma escalonada a partir de 8:15 del matí. Carles Sánchez ha animat a tots els calellencs a veure en la sortida, però també a introduir-se en el món del raig d'aventura.
Estem notant a poc un increment d'aquest esport, a poc a poc. També reconeixem que necessites molt de material, l'orientació és un pèl difícil al principi, però animo tothom a que es apunti a una iniciació, que provi 5 horetes, que tocarà mar, tocarà muntanya, tocarà bicicleta, i algú que li agradi l'aventura disfrutarà molt.
Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar online a través de la pàgina web de la competició. Els preus van dels 30 euros per les modalitats elit i aventura, 25 euros per la iniciació i 10 euros en el cas de la prova BTT amb orientació. El preu per persona per seguir el circuit d'orientació és de 5 euros. El termini d'inscripcions anticipades acaba el 12 de març.
Gràcies, Dolors. 30 segons de pausa per la publicitat si arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps avui vol canviar una mica i després de la jornada d'ahir amb força sol s'espera que la nuvolositat sigui abundant sobretot aquest matí, sense descartar algun petit ruixat, creiem que de forma aïllada i poc important, però que podrà afectar qualsevol punt de la comarca. Aquesta tarda tindrem més clarianes, una situació d'impàs a l'espera de les pluges més importants que esperem de cara a últimes hores de demà i sobretot ja de cara a dissabte, amb l'arribada d'una pertorbació que sembla es mostrarà força activa i ens podria portar algunes sorpreses en forma de neu en cotes relativament baixes, no a la mateixa costa, però sí en alguns punts de la serralada litoral. D'aquí uns instants en parlem. De moment, avui continuarem amb vents més aviat fluixos, vents que seran de component variable, amb predomini del Garbí aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol, amb petites àrees de maró aquesta tarda, creiem que poc importants. Les temperatures un pèl més baixes respecte a les d'ahir, però poca cosa. Demà divendres s'espera que els núvols baixos es vagin fent cada cop més abundants a mesura que avanci el dia, tapant els cels ja de cara a la tarda, i a darreres hores del dia podria caure alguna gota, de moment de forma aïllada i poc important. Els vents de cara a demà esperem que siguin variables al matí, giren cap a sud-sud-est de cara a la tarda. La situació marítima, més o menys com avui, amb marjol i àrees de maró a tota la costa maresmenca. Temperatures que de nit pujaran una mica, les màximes es mantindran semblants a les d'avui. El dissabte, el que dèiem abans, ens arriba una pertorbació molt activa, molt aire fred en alçada, la qual cosa provocarà el desplomament d'aquest aire fred i que, per tant, la cota de neu vagi baixant al llarg de dissabte. Al matí estarà molt amunt, cap als 1.000 metres. Per tant, no hi haurà neu aquí a la comarca. Sí que hi haurà precipitacions abundants. Localment es poden superar els 40 litres per metre quadrat i, a més, poden ser intenses. Poden caure en poca estona aquests litres. Durant la tarda, ruixats més irregulars, però aquí sí que la cota de neu baixaria cap als 500 metres. Per tant, el que dèiem abans, es podrien enfarinar a les zones més altes de la serralada litoral, amb unes temperatures que al llarg de dissabte baixaran de forma clara.
Ens haurem d'abrigar de cara al cap de setmana i de valent, diuen. Quim Serra, que ha baixat les temperatures. Recordeu que a partir d'ara la informació continua els butlletins horaris de Ràdio Calella, el primer a les 2 de la tarda i a les 8, com sempre, l'edició de l'Infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i als nostres perfils a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda de dijous. Adeu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.